97.6 FM.
Hola, què tal? Molt bon dia a tots i a totes. Són les 12:07. Avui és diumenge, dia 7 de juny. Últim dia ja de la Fira del Llibre Brengel Literarum i des d'aquí, des d'aquest espai de Ràdio Móra d'Ebre Ser, ens atem al darrer espai multimèdia de presentacions de llibres de brencs. Salutacions a tots els que esteu avui aquí a la Fira, també a tots els oients de la ràdio i benvinguts en aquest últim programa on avui ens acompanyaran 6 autors per presentar-nos els seus llibres. Hi trobarem avui fotografia, història, llengua, contes, novel·les, entre d'altres. Un programa on ens acompanya també el company d'Andreu Prunera i Tono Canalda i que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Posem l'accent en el coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent.
La Diputació de Tarragona dona suport a la programació especial que Ràdio Móra d'Ebre Cadena Ser realitzarà al Literarum i la Fira del Llibre Brenc. I comencem amb Cullerades de Vida.
I ens fa viatjar a l'essència de la vida i dels sentiments. Deixeu-vos endur per la força d'una protagonista, la Daniela, que vol menjar-se la vida a cullerades. Poseu en alerta tots els sentiments i emocioneu-vos amb els seus sostracs i cops de sort. És l'hora de fer l'escuranda. Francesc Alier, Cullerades de Vida, Cossetània.
Francesc Alier, molt bon dia.
Benvinguda. Hola, molt bon dia, Adriana. Gràcies.
I si has pogut escoltar, no sé si l'has identificat, Joan Launes, que avui no pot estar amb nosaltres, però t'ha volgut acompanyar amb la sinopsis del teu llibre.
Ja
ens
vam saludar ahir per la tarda i ja vam quedar, sí que no estaria.
Bé, Cullerades de Vida és una història molt dura, la veritat, amb un cop més una protagonista femenina que ha de tirar endavant, no té altra.
Sí, normalment sol que escollir personatges femenins, no sé per què, però sempre tinc tendència, potser per reivindicar el paper de la dona, que molts anys ha estat sotmesa a massa privacions, a massa històries que no calien. Bé, Cullerades de Vida és una història verídica, perquè quasi totes les meves trames són verídiques, i en aquest cas era una persona que vaig conèixer i érem amigues, perquè era un càmping de, com estava dient, del Canal. I allí pues, tots els anys anem les mateixes persones i ens tenim com de família i tot. Però veia que aquella persona era fugissera, sobretot quan se li apropava un home. No parlava, lo just, després se mostrava normal en les altres persones, però hi havia un algo que tenia atenció, jo ho visualitzo molt per a captar una trama així. I al final un dia no em vaig poder aguantar i el dic, te faré una pregunta. Si no vols contestar, no contestes, perquè també no tinc per què preguntar-te sense to ni so coses íntimes, coses teues. Dic, però a tu quan eres joveneta et va dir que passa alguna cosa? No ho sé, i tinc la sensació aquesta. Primer va dubtar una miqueta i després me va dir, pues sí, me va violar el padrastre quan tenia 9 o 10 anys. I clar, pues llavors has de pensar tot el pes d'aquest fet. Passa també que, com he fet també en una altra novel·la, que també és maltractaments a la dona, vull dir, el que passa que no se denuncien, són cases, perquè en aquest cas la mare no denuncia perquè, oi, quina vergonya passaríem, ai, que tota la família ens teníem escatxillats, sempre
ens
assenyalarien, i aquell tio se'n va, no paga mai res, però es queda allí i fa cap a un altre lloc, i segurament que si té aquest instint, tornarà a fer el mateix d'una altra persona. En això sempre encoratjo i escric aquest tipus d'històries perquè la dona sigui valenta, perquè denuncie, perquè de vegades encara es divorcia, però jo penso anys enrere que no, perquè primera perquè no tenien on agafar-se. Ara la dona treballa, o treballava, perquè això
de la crisi
ens ha portat tot un dalt a baix, però vull dir, és més independent. Però en tot i en això, veu que dia sí, un altre dia també, pues, un company ha matat la seva companya, la seva dona, el que sigui. I això és una cadena que no es para i s'ha de parar. S'ha de denunciar, i el que l'ha fet l'ha de pagar, òbviament.
I com la vesteixes, aquesta història tan dura d'una violació, amb tota la novel·la?
Home, costa fer-ho, perquè ja, per exemple, quan has de contar, de relatar de primera mà el que passa, és molt violent per a la persona que ho escriu, perquè al teu interior odies a aquella persona, odies el fet que està fent, però ho has d'ampliar, ho has de donar a comprendre, i me costa moltíssim. Ara, llavors, que ahir vam fer un curset de com desenvolupàvem trames de novel·la, pues és una mica difícil també d'explicar, perquè de vegades, clar, te fas un resum de les persones que han d'entrar i qui són, com, però de vegades t'enganxes, t'atasques, no saps sortir-ne d'allò, i el que et surt, que quasi sembla un miracle, un personatge que no havies pensat per a res, i et salva la novel·la. Això et dic que has d'anar fent molt el que sents tu, de ser intuïtiu.
I en aquesta novel·la, Francesca, apostes pel món de la cuina, i per exemple, perquè la protagonista és una cuinera,
és la cuinera.
I les magranes de la portada hi apareixen força, no? També
sí, jo sembla que li ha donat potència el color de les magranes de la portada. La portada també juga un joc molt específic.
Explica'ns per què la cuina, i una mica si hi ha alguna recepta que podem seguir o no.
A veure, alguna recepta no massa, perquè tampoc no es tractava de fer un receptari culinari, però aquella xiqueta, per evadir-se, per a marxar, per fugir, li pega per dir, jo vull ser cuinera. Cuinera significava que havia d'anar a treballar a un restaurant, que havia d'anar a aprendre cuina, i això la independitzava de sa mare, que també era un caràcter dolent. Com ja li diu ella, i ara parlen, li va dir un dia a sa mare que era tòxic. Ara ho diuen molt, la vaig tindre que preguntar a un nebot què vol dir tòxic, diu, una persona que porta mal. I vull dir, t'has de relacionar amb els joves perquè t'expliquen aquest vocabulari nou que nosaltres no l'hem utilitzat mai. I clar, però llavors, a mesura que va deprenent cuina, li agrada més i més, i acaba triomfant. Es fa una gran cuinera, és una cuinera respectable, no diem l'Adrià Ferrari, però bueno, bé, dins del seu, molt bé, arriba a tindre restaurant propi.
I Francesc, ens crida l'atenció d'aquesta novel·la perquè tu tens moltíssimes novel·les, ens en regales una cada any, i la majoria tenen uns finals colpidors, finals durs, impactants, i aquesta podríem dir que és final feliç, que obri una porta, deixa una porta
sí,
oberta, no?
Sí, deixem una porta oberta a l'esperança, i la gent que em llegeix, i com acaba esta novel·la, em diuen, pues potser per primera vegada, acaba molt bé, gràcies a Déu, me van dir gràcies a Déu, perquè sempre... Perquè és que, clar, la vida no és fàcil, tampoc.
No,
quan
no
agafes una trama d'estes, pues, sempre és colpidor, sempre no sé per què, i sempre furgues dins de la societat, perquè hi ha moltes mancances a la nostra societat. I clar, s'han de treure la llum. Existeixen, ho sabem, però moltes vegades s'ignoren, i això és el més dolent que podem fer, ignorar-ho.
No sé si algú del públic vol fer-li alguna pregunta a la Francesca sobre Cullerades de Vida. L'Andreu,
que
el tenim per aquí.
Bones, Francesca.
Hola, bones.
Fas una novel·la cada any. Que en tens alguna de preferida, de predilecta?
Sí, jo, per exemple, La Menestral és una novel·la que m'ha agradat moltíssim, i ojalà la fes una pel·lícula de la... És un somni, però bueno, crec
aquesta,
que quedaria molt
aquesta
bé.
És bastant recent, a més.
Sí, 2 anys. I potser també m'agrada molt L'Espiera. Ah, molt, perquè és una trama que està a l'última fulla, no saps el que realment està passant. Surt un personatge que té un gran pes específic, però sempre és amagat. És una incògnita. A la darrera fulla t'enteres de qui és i de la força que ha tingut, sense veure, sent invisible, ha tingut una força primordial.
I estàs preparant alguna cosa de cara a l'any vinent?
No, és que normalment com ho he dit abans i ho dic sempre, jo visualitzo, per exemple, ja estaré parlant una persona, miraré i no sé, capto algo, i sobre allò pots muntar-te. No cal que sigui una cosa de dir, pues, ai, de pensar què faré, no. De surt, jo a vegades he anat a Barcelona un dia i me sento a la Rambla i no m'he mogut d'allí, vaig passar personatge i n'escriuria 50 de novel·les llavors.
Cuidado, que a ver si algú de vosaltres acabareu sent protagonistes de la pròxima novel·la de la Francesca Lier. Gràcies, Francesca.
Gràcies a tu, Adriana.
Un aplaudiment per la Francesca.
Gràcies, gràcies.
I ens anem a, amb la gràcies. Següent història, anem a descobrir el Montsià que ens ensenyen la Bàrbara i el Jaume.
Bàrbara i Jaume ens apropen a les tradicions i els records bonics dels pobles i la comarca del Montsià. Amb només 10 anys ens ensenyaran com d'important és cuidar els tresors que té la nostra cultura, tradicions, paisatges, parlars. En aquesta ocasió faran un viatge al passat iber. Núria Ibáñez, el Montsià de Bàrbara i Jaume, entre la serra i la mar, Onada.
Bàrbara li diu a Jaume, anem a pegar una volteta
per parlar de la Bàrbara i el Jaume. Tenim amb nosaltres l'autora d'aquesta sèrie de contes, la Núria Ibáñez. Molt bon dia, Núria, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
I escoltàvem que hem posat aquesta introducció. Primer dir-te que la Fàtima, del Club de Lectura Infantil de la Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre, va voler posar la veu també al teu conte, a la sinopsis. Ho va fer amb molta il·lusió, de més. I escoltàvem, per dir-los als nostres oients, aquesta jota que ha fet Artur Gaia expressament per aquesta sèrie de contes de la Bàrbara i el Jaume. Explica'ns una mica com ha estat també aquesta història musical en aquest cas.
Bé, doncs pues, jo vaig pensar que la col·lecció del Montsià de Bàrbara i Jaume es mereixia una banda sonora, no? I la millor manera de tindre-la era, igual que la música popular mos, com el nostre parlar mos identifica allà on anem, vaig pensar que la millor manera de tenir una banda sonora que la identifiqués a la col·lecció era música popular. Llavors va ser quan li vaig demanar a l'Arturo Gaia que si ens volia fer uns versets, no? Llavors li vaig explicar, diu, pots dir-me com vols que sigui esta jota, què vols que transmetem, no? I jo li vaig dir, pues, m'agradaria que quedés plasmat com són i què fa en Bàrbara i Jaume, no? Llavors en les poquetes pistes que li vaig donar, pues, va fer uns versos que jo crec que claven el caràcter dels xiquets, no? Llavors esta simbiosi entre música popular i conte, pues, trobo que ha sigut un encert.
I com són Bàrbara i Jaume? I què fan? Pues si els tenim aquí, a més, eh?
Sí, els protagonistes estan inspirats en uns fills, en Joan i la Marta, i la veritat que són uns xiquets, pues, molt curiosos i amb moltes ganes d'aprendre, i tot això va sortir arrel de voler transmetre l'amor que tinc jo a la meva terra, perquè jo fa 20 anys que visc a Tarragona. Mm-hmm. Llavors, pues, la idea que va sorgir per explicar-los a ells per què sóc com sóc, per què parlo com parlo, perquè a vegades me diuen, mama, tens paraules rares, parles raro. Dic, no, dic, jo us explicaré, tot això té un origen. Jo sóc d'aquí, i aquí som així, i fem tot això, no? Llavors, pues, ells ja es coneixen Tarragona, llavors pues, ara ha sigut una manera de transmetre a ells i de passo a tots els xiquets que vulguen conèixer aquestes aventures, com són les terres d'allà baix, que moltes vegades estan una miqueta oblidades.
Quantes aventures tenim ja de la Bàrbara i el Jaume?
Ara mateix tenim quatre contes publicats, però la idea és fer-ne 12, un per cada poble del Montsià.
Molt bé. I en aquesta aventura que ens vens a presentar avui, què hi descobrirem? Entre la serra i la mar.
Entre la serra i la mar, aquí em va costar una miqueta trobar un títol adequat, perquè parla del municipi d'Alcanar, no? Llavors pues, té diverses zones, no? Té Alcanar Centre, Miami Platja, Alcanar Platja, vull dir, les cases d'Alcanar, i la Celleta, no? Que és aquell nucli de nouvinguts que van vindre i es van col·locar allà a la muntanyeta. Llavors, pues, clar, dic, és que aquí trobar un títol. Llavors vam dir, va, pues, tenen patrimoni des de la serra, com diuen ells, no diuen a la muntanya, diuen anem a la serra, no?
Sí.
Pues des de la serra, que està la Moleta del Remei, fins a la vora de la mar, que és a les cases d'Alcanar. Llavors hi vam posar aquest títol. I llavors aquest conte transcorreix durant el dia de Sant Antoni. I vam anar expressament, perquè tots els contes que fem, les fem
amb una festa popular.
No amb una festa popular, fem treball de camp. Mm. És a dir, anem tota la família, anem tots quatre, la Bàrbara, el Jaume, el pare i la mare, i fem treball de camp, perquè jo sóc de formació i professió, sóc arqueòloga, llavors, pues, clar, anem i estudiem, investiguem el que hi ha a cada poble. Llavors, després, pues, ho comuniquem a la gent del carrer, no? Mm. I en este cas ho transmetem a grans i a menuts, perquè són contes que es podrien dir que són intergeneracionals, s'agraden tant a grans com a petits. Els petits poden aprenen coses noves i la gent gran doncs, pot recordar coses de la infantesa, que és el que faig jo. A través dels meus records vaig escrivint. I aquí, doncs, al dia de Sant Antoni, el que fan és fer un recorregut des de la Moleta del Remei, que seria des de la serra, aprenen i recorden una miqueta totes les tradicions íberes, es vesteixen d'hivern, van, bueno, la guia els explica tots els avantpassats hiverns de la gent d'Alcanar i després pues, fan les coses més, van a conèixer el més típic d'allà, que és com per exemple anar a la cooperativa de les clementines. Els hi fan una visita per la cooperativa, els hi regalen un saquet de clementines, després baixen a les cases d'Alcanar perquè ells sempre van en bicicleta.
Ah, molt bé.
I van en companyia de la seva amiga Roser, que és una xiqueta d'Alcanar. Llavors van a les cases, dinen a la platja del Marjal i també els expliquen una miqueta pues, que és el que també volem fer, una mica d'enriquiment lingüístic. Els expliquen que és una mota, que és un prat, perquè a la Bàrbara i al Jaume els sobta molt anar per la voreta de la mar i veure un hort al costat, no? I diuen, i això què és? Li diuen, què és això, Roser? I li diuen, però això és un prat, i un prat aquí, això... I els explica una miqueta els orígens del prat, no? Vull dir, barregem una miqueta el passat en el present, no? I després tornen al Canà i la xiqueta esta li ensenya el Ball de Sant Antoni, que és una festa que celebren per tot l'alto allà al Canà.
I les il·lustracions d'aquests contes, qui se n'encarrega i una mica com són?
Les il·lustracions les fa la Míriam Cid Valle Pérez, que és de Santa Bàrbara, i bé, pues, a través d'unes fotos de uns fills que li vaig passar, dic, m'agradaria que els protagonistes s'hi semblessin a ells, perquè no, dic, m'agradaria dedicar aquesta col·lecció a ells, i llavors, pues, ella tenia un estil manga, però llavors li vaig dir que l'adaptés una miqueta, no? Ella ja feia de per si uns dibuixos molt dolcets.
Sí.
I ara l'adaptació jo crec que ha quedat també molt boniqueta. Fa unes caretes molt dolces i trobo que transmeten.
A mi m'agradaria saber, no sé si s'atrevirien a dir-nos alguna cosa, com es diuen la Bàrbara i el Jaume?
Joan i Marta es diuen, la Bàrbara i el Jaume.
Joan i la Marta.
Estan una miqueta adormits avui, va.
És que fa molta calor, aquí a Mora. No sé si us agradaria dir-nos què us sembla, no? Això de poder anar amb la vostra mare i amb el vostre pare viatjant per les seves terres i després tot això que apreneu, veureu amb un conte on vosaltres sou els protagonistes, perquè això és un privilegi, eh? Jo de petita també volia ser protagonista d'un conte, no ho vaig aconseguir mai.
Expliqueu-li si aneu a conèixer tot el que surt als contes.
No?
Anem a conèixer tot el que surt als contes? Heu estat a la Moleta del Remei per a fer el conte?
Sí.
I què us va semblar? Us agrada això d'anar tots junts a veure què després ficareu
sí,
als contes?
Sí, però cansa molt.
Cansa molt, clar. Esteu tot el dia, no?, per allí donant sí. voltes. I què us agrada més, Tarragona o les terres que us ensenya la vostra mare per aquests contes?
Les terres que ens ensenya.
Molt bé, estàs ben ensenyats, eh?
No, estàs assajant tot.
No sé si algú del públic vol fer-li alguna pregunta a la Núria al respecte d'aquests contes. La propera aventura, Núria, cap a on serà?
Bueno, per fer només 5 cèntims, passarem una miqueta de calor.
Com avui?
Sí. Està una miqueta enfocada també a un producte que és bàsic a les Terres de l'Ebre. No vull explicar molt més.
No. Bueno, una nova aventura que trobarem amb la Bàrbara i el Jaume com a protagonistes. Moltíssimes gràcies, Núria, i gràcies. Francesca. Un aplaudiment. I ara demanaríem la presència de l'Albert Curto i el Miquel Àngel Pradilla.
Correcto.
Seguim amb fotografia.
col·lecció de fotografies de José Daufí, qui va capturar la societat tortosina de les dècades posteriors a la Guerra Civil. Unes imatges tan quotidianes com colpidores, atresorades i de gran valor documental sobre Tortosa i les Terres de l'Ebre. Albert Curto i Laura Tienda, José Daufí, els retalls d'una postguerra. Onada.
Albert Curto, molt bon dia, benvingut a l'espai literari de presentacions de llibres ebrencs.
Bon dia.
Aquest llibre, José Daufí, retalls de la postguerra, és un recull d'imatges d'aquesta col·lecció de José Daufí que va captar la societat tortosina de les dècades posteriors a la Guerra Civil. Com és? Explica'ns com és la fotografia de José Daufí.
A veure, José Daufí, diguéssim, era una persona que per una sèrie de raons pues, concretes d'ell i del moment va ser dels pocs que feia fotografies als anys 40. És a dir, és una època que des de molts punts de vista, però també des del punt de vista fotogràfic, molt austera. Hi havia poc material, hi havia poc gent que s'hi pogués dedicar. Llavors ell pues, estava molt vinculat en les institucions municipals i això feia que havia de cobrir moltes vegades reportatges dels esdeveniments, de les manifestacions religioses, militars que es feien. I per tant, és un període, per entendre's, que ja té poc llegat, i en el cas d'ell doncs, bueno, és el màxim representatiu d'aquell sector, és a dir que bueno, és clau per entendre un període que si no, és a dir, sense la figura fotogràfica de Daufí quedaríem orfes de tot aquell passat.
Imagino que això és el que us porta a publicar aquest llibre de fotografies.
Bé, aquest llibre de fotografies forma part d'una col·lecció, ara suposo que ho comentarem, en el que de forma sistemàtica, si, bueno, si el temps i tot ho acompanya, el que s'intenta és posar en valor tota una sèrie d'autors fotogràfics, de fotògraf, que van deixar la seva empremta no només en la ciutat de Tortosa, sinó en totes les Terres de l'Ebre, en diferents moments. En aquest cas, ens centrem en el període aquest de la postguerra, però en altre. Llavors, bueno, evidentment, l'aspecte aquest, la valua que comentava abans, és el que ens va posicionar per a que fos el segon llibre d'aquesta col·lecció, però vull dir que un altre seria d'una altra cosa, és a dir, una mica...
I ara esteu preparant més, així, amb aquesta línia.
Sí, 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 evidentment.
Ens pots avançar algun?
Bueno, si tot va bé, bueno, ara aquí, Miquel Àngel, el proper seria de Gerard Vergés, Zaragoza, és a dir, que seria el iaio del poeta, escriptor Gerard Vergés, i que va deixar també un important llegat, concretament dels anys 10-20 del segle XX.
Quantes imatges hi trobem amb aquest llibre de José Daufí?
A veure, el format de la col·lecció sempre és el mateix i se fa una selecció de 40 imatges. El que ens pot passar és que, per exemple, a vegades hi ha fotògrafs en els que el que ens ha quedat és poques imatges, llavors una mica doncs, tens menys en escollir. En el cas d'aquest de Daufí és el contrari, és a dir, estàvem partint de la base d'un parell de... Bueno, milers de fotografies, i d'aquestes, clar, va ser una mica la complexitat de buscar, no? La selecció venia determinada justament per veure quina és la que volíem demostrar. A veure, fixem una cosa, que una de les línies de les edicions aquestes és l'aspecte documental. Hi ha una línia que seria lo del fotògraf, sí. És a dir, reivindicar aquesta figura del fotògraf, però per un altre costat també aquelles imatges que ens donen un testimoniatge documental, no tant per l'aspecte artístic, posem-hi per cas, o per un altre, sinó lo que ens està descrivint aquella imatge, no? I sobretot en períodes passats. Per tant, aquesta seria un dels objectius que ens van marcar, i és en el que pues, bueno, pues, havia de la selecció aquesta de les 40 imatges buscar que estigués reflectit el que era la societat d'aquella època. I per tant, doncs, havia d'haver doncs, temes d'esport, havien d'haver temes de religiosos, havia d'haver temes polítics, una mica seria això.
I com ha estat aquest procés de selecció en general, de cercar aquestes imatges, no? I de fer el llibre, finalment? Quant temps us ha portat?
A veure, primer és un tema visual, és a dir, repassar totes les imatges que tens al teu abast, buscar aquelles que te sobten, que et criden l'atenció, i llavors donar-li el contingut que és, també és la part que aportem nosaltres més important, que és, pensem que la majoria de les imatges aquestes sempre ens venen descontextualitzades.
Sí.
És a dir, moltes vegades ni l'autoria queda clara. Mm-hmm. Llavors hem de coincidir l'autoria, la datació mai està, ni la identificació de l'acte ni dels personatges. Llavors, clar, això és la labor que cal anar estirant a partir, doncs, de la hemeroteca, a partir de la documentació específica, etc., i anar acotant. No arribes a un èxit al 100% sempre, però moltes vegades sí, i això és el que, bueno, és la labor aquesta. Però que prèviament això es fa quan tu ja has buscat aquella imatge que te sobta des del punt de vista visual i des del punt de vista documental. I quan ja la tens fixada, llavors ara ves i busca de què es tracta. Ara ves i busca, sí, la informació. No és a l'inrevés.
Per tant, amb quina informació l'acompanyeu? Amb quin text acompanyeu la imatge?
Bueno, el text és una síntesi d'unes 6-7 línies, però que s'intenta explicar tot el que no explica la imatge, una mica, no? És a dir, ja dèiem, no només el tema de datació, sinó temes, bueno, de la informació que vincula aquest això. O, fins i tot, alguna explicació reflexiva, és a dir, de comentari de lo que allò representava a nivell de context. A títol anecdòtic dic que, per exemple, hi ha imatges que han pogut datar-ho, per exemple, a partir d'un element que veus a l'última instància, allà veus, per exemple, mig la portada d'un diari, allà a un racó, i llavors has de repassar tots els diaris, que d'això és veure la portada que coincideixi per a poder saber, o veus, per exemple, un anunci d'una pel·lícula, posem-hi per cas, a un rerefons, no? I llavors has de poder mirar, que amb això tenim la sort a vegades de tindre la documentació adequada, aquelles pel·lícules que s'emitien en aquell moment per a poder datar la vull dir, és una mica la búsqueda aquesta, no, de temes aquests tan concrets com les coordenades de temps i espai, no?
A mi m'agradaria, per acabar, també tenim a la Laura Tienda entre el públic, preguntar-vos als dos ràpidament si teniu alguna imatge que us hagi colpit més que una altra, no? Que us hagueu quedat amb aquesta abans que una altra per algun motiu. Comencem amb l'Albert i després parlem amb la Laura també, que està entre el públic.
Bé, jo sempre poso una que no coincidim perquè cadascú té la seva visió, però a mi sempre m'ha agradat per una mica la contradicció que representa, que és una imatge quan es fa lo del un acte religiós que es fa a la plaça de a plaça Alfonso de Tortosa, i pues se veu tots abillats, no? Tot el bisbe i tot resant de genolls, i al rerefons se veu encara la imatge de l' antiga clínica Sabater, on es veuen unes esfinges molt aparatoses, molt voluptuoses, i que aquest contrast del moment és, amb l'òptica actual, és bueno, no deixa de ser fins i tot irònic, no? I que en el seu moment, és a dir, coincidien encara aquestes dues maneres d'entendre una més mitològica, no? O més pagana, i l'altra religiosa. A mi particularment m'agrada aquesta, però...
I la Laura?
Hola. Hola a tothom. Jo m'escarrelo de la cerca, no? que és molt interessant. I llavors, dins de les d'esport, hi ha una que es veu un partit de futbol i es veu una noia que està fent lo del saque d'honor. I després, buscant, vam trobar que era la Miss Espanya, de les primeres Miss Espanya que van haver-hi, que Ford li va pagar tot un recorregut per Espanya promocionant el seu cotxe, i van expressament a Tortosa a fer aquell dia el sac, no? És el que dèiem, no? Vas cercant i poquet a poquet trobes cosetes, així que no, d'una altra manera no ho sabríem.
Moltes gràcies, Laura. No sé si algú vol fer alguna pregunta.
A mi m'agradaria dir...
Sí, i tant.
A mi sí que m'agradaria dir una coseta, complementant les explicacions dels autors. Una mica des del vessant editorial. La Onada d'Edicions li fa molta il·lusió aquest projecte de Finestres al passat, no? de la col·lecció de l'arxiu, en definitiva, perquè és una veritable delicatessa. Valdria la pena que el públic li fes justícia, perquè estem parlant d'uns llibres que són, jo diria, tenen un valor històric importantíssim, però també antropològic, si m'ho permeteu. Aquí hi ha un conjunt de fotografies que no són una superposició d'unes fotografies, una successió de fotografies. Hi ha un relat, i aquí la mà dels autors s'hi nota moltíssim, hi ha un relat al voltant d'aquestes fotografies que té una vàlua extraordinària.
Gràcies, Miquel Àngel. Un aplaudiment per a l'Albert i la Laura, també. I seguim amb més llibres.
L'esdevenidor de la llengua catalana ha de fer front a un conjunt de reptes d'extraordinària magnitud, un dels quals és l'establiment efectiu d'una autèntica comunitat d'interessos, si més no culturals, entre els habitants de la complexa i fragmentada xarxa de territoris on senyoreja. Per a l'autor, les sinergies necessàries s'assoliran defugint els plantejaments identitaris i centrant els esforços en l'àmbit comunicatiu. Miquel Àngel Pradilla, La catalanofonia, publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans.
Molt bon dia, Miquel Àngel, benvingut. Bé, explica'ns, aquest llibre, La catalanofonia, és un llibre de dialectologia i sociolingüística. O no és així?
No és així, sobretot perquè està encabit a la col·lecció de dialectologia i sociolingüística de l'Institut d'Estudis Catalans. És un llibre de sociolingüística, essencialment. I és la catalanofonia, efectivament, no la catalanofòbia, com pensa tothom que en una primera lectura del títol del llibre, sí, i segurament perquè el tema el tenim aquí, no? La gent es confon moltíssim. Potser els atrauria més que hagués parlat de la catalanofòbia, però el cas és que la catalanofòbia és justament l'altra cara de la moneda de la catalanofonia. Mentre que la catalanofonia és, en definitiva, un acte de presentació de la comunitat lingüística, amb totes les seues febleses, però també amb totes les seues virtuts, tant és un exercici d'autoestima, al fons de tot plegat, la catalanofòbia és justament el contrari. No?
I què hi trobarem, doncs, a la catalanofonia?
Bé, a la catalanofonia hi trobarem, jo diria que, elements interessants per a un debat més ben fonamentat sobre l'esdevenidor de la llengua. Mm-hmm. És a dir, el llibre, en definitiva, el que fa és situar-se sobre el que és una descripció bàsica d'un procés de política i planificació lingüística en les seues diverses fases, parla dels antecedents causals, parla de la intervenció que s'ha fet a la llengua en els seus diferents territoris, la catalanofonia com a unitat d'anàlisi, el conjunt de territoris de parla catalana, i a més el que hi ha és una avaluació que descansa, en definitiva, amb l'estat, amb la salut lingüística a cada territori d'aquesta comunitat que, com deia la sinopsi del llibre, és una comunitat que, des del meu punt de vista, hem de ser capaços de desidentitzar si la volem consolidar. Per tant, no podem començar la casa per la teulada, per dir-ho d'una altra manera. Hem de mirar de bastir consensos al voltant de dinàmiques comunicatives, comunitat d'interessos culturals, econòmics, etc. I les qüestions identitàries que pertanyen a l'àmbit emocional, val més que no ens hi posem, perquè en situacions de conflictivitat com la nostra és un terreny garantit de problemes.
Catalunya, el conjunt dels països catalans, és un territori molt ric amb diferents tipus de llengua, i a vegades sembla que només hi hagi, no?, el de Barcelona i potser el d'aquí que ens mira una mica estrany, no? I és molt més ric aquest patrimoni lingüístic.
Efectivament, és a dir, les aproximacions que es fan sobre la realitat lingüística solen ser sempre aproximacions territorialitzades, sectorialitzades. A la gent d'aquí, i quan dic d'aquí vull dir d'un territori de cruïlla, fronterer, transfronterer, interautonòmic, la gent d'aquí vol dir també la gent del nord valencià,
sí, sí.
Aquesta àrea que estem definint, no? Comarques de la diòcesi de Tortosa, etc., amb una varietat lingüística tortosina, amb una varietat en definitiva. La comunió d'isoglosses lingüístiques, de trets lingüístics, vol dir que han tingut una vida en comú, no? Aquesta àrea que fa de node, de centre, d'epicentre del domini lingüístic, jo crec que és bastant, ens aporta tota una sèrie de mirades per tal d'interpretar aquestes qüestions de la unitat de la llengua, de privilegi, d'autèntic privilegi. Clar, nosaltres, la nostra mirada, en aquest cas la meva mirada, ha estat obsessivament sempre dirigida a tot l'àmbit lingüístic. I això, òbviament, m'ha portat a denunciar, diguem-ne, mirades absolutament territorialitzades, ja siguen barceloninocèntriques o ja siguen valencianocèntriques, amb aquest conflicte permanent d'una bandositat que ens impedeix, no?, aconseguir les sinergies necessàries per crear justament aquesta comunitat d'interessos.
I com les hem d'aconseguir, aquestes sinergies? Les hem
d'aconseguir des de accions que d'una banda impliquen els teixits socials dels territoris, i això d'alguna manera ja s'està fent, el teixit social del País Valencià, una part del teixit social d'Illes, el Principat de Catalunya és molt més majoritari, hi ha una certa predisposició a poder treballar plegats, si més no, amb aquesta qüestió cultural al vell mig, no? Però ens cal sobretot una complicitat des del poder, des de les administracions. Des de l'any 2011 hi va haver la catalanofonia, en definitiva, hi va haver una pèrdua de poder importantíssim dels partits que defensen aquest sentit unitarista des del punt de vista lingüístic i cultural. L'accés del Partit Popular al poder de bona part dels territoris d'aquesta catalanofonia a l'estat espanyol va deixar només Catalunya com un territori irredempt en què la qüestió continua mantenent-se viva. Ara, amb les eleccions recents, hi ha hagut bones notícies per a la catalanofonia. Sembla, com deia un article del País, que em qualificava de guru lingüista perquè jo havia predit, d'alguna manera, aquest canvi. Un canvi que ja veurem si s'acabarà produint, si realment s'acaben posant d'acord els partits polítics implicats. És importantíssim que des de les institucions, es puga recuperar el terreny perdut en aquesta voluntat de sumar i no restar.
I els mitjans de comunicació sumem o restem en aquesta catalanofonia?
Els mitjans de comunicació, en definitiva, formen part d'una aposta estratègica que en diem l'espai comunicacional, per tant, és un dels elements vertebradors més importants que hi pot haver en una comunitat. Per a mi són fonamentals, per a mi són decisius. De fet, la catalanofonia ve a ser, en definició curta, una comunitat comunicativa. Només la justificarem en la mesura que els integrants de les diverses parts tinguem coses en comú a dir-nos. Els mitjans de comunicació en aquests moments estan territorialitzats. I no cal dir que el País Valencià, posem per cas, la llengua s'ha invisibilitzat dels mitjans de comunicació des del moment en què s'ha estroncat la recepció dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i s'ha tancat la ràdio i la televisió valenciana. És un espai fonamental per a la projecció, per a la promoció de la llengua, però també per a la cohesió de tota una col·lectivitat. Tant el paper que tenim és important, però encara hem de treballar molt, encara hi ha molt de recorregut perquè siga un treball veritablement efectiu.
Miquel Àngel, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta al respecte entre el públic sobre aquest tema. Andreu?
Bones, Miquel Àngel. Jo que et volia preguntar, ja que hem parlat de mitjans de comunicació, jo et voldria parlar sobre el paper del que són les publicacions literàries, no? Ja que estem a la Fira del Llibre. Hi ha una estandardització que és contraproduent per aquesta pluralitat lingüística que trobem als territoris de parla catalana?
Sí, a veure, és un tema certament també molt complicat com perquè te'l pugui respondre en mig minut. Ja t'ho dic ara. Però, òbviament, estem davant d'un cas. A veure, de la mateixa manera que els mitjans de comunicació generen una adhesió col·lectiva des del moment en què s'adrecen a un col·lectiu que acaben sent, com a col·lectiu de referència, els teus, tota llengua, en les situacions comunicatives de formalitat, necessita una selecció de la diversitat lingüística per poder bastir també un element comunicatiu que vagi més enllà, diguem-ne, de la qüestió local, comarcal, allò que en diem tinga un caràcter supradialectal en el moment que volem que hi haja una comunicació eficaç. Mira, ja veus que la cosa es va complicant, no? La llengua catalana té una normativa que permet una estandardització en què s'aprofita aquesta diversitat, pot aprofitar un gruix fonamental d'aquesta variació lingüística. Tant l'Institut d'Estudis Catalans, i puc parlar en coneixement de causa perquè sóc membre de la secció filològica, té a les seues mans una normativa que després, quan es posa al servei de la societat, té uns agents que només en difonen una part. Només en difonen una part d'aquesta norma, amb la qual cosa acabem, efectivament, per la via dels fets consumats, però no a través de l'acció de l'acadèmia, sinó dels mitjans que la difonen, acabem aprimant excessivament aquesta gran riquesa lingüística que tenim. Per tant, què vull dir? Vull dir que hem de ser capaços de trobar un equilibri entre una riquesa lingüística importantíssima que s'ha de manifestar en la col·loquialitat amb tota la seva potència, però que també ha de tenir una presència, la justa, la ideal, en el món de la formalitat. Una síntesi entre aquesta diversitat i la necessària eficàcia comunicativa que requereix un instrument comunicatiu quan l'hem d'emprar gent de territoris diferents, de territoris molt diversos.
Miquel Àngel, ho hem de deixar aquí, que ens queden 5 minuts i encara queden autors per parlar. Moltíssimes gràcies als dos, gràcies. I demanaríem pas ja a Vicent Casado i Núria Saúl.
Perdona.
El número 24 de la miscel·lània del CER està dedicat a la població de Móra la Nova. Gràcies a l'esforç de diversos estudiosos, un cop més, amb aquesta publicació anem assabentant-nos i aprenent nous aspectes, alguns d'inèdits, sobre la Ribera d'Ebre i els seus pobles. Un exemple més del que dona de si la comarca riberenca, el territori de referència d'aquest centre d'estudis. Miscel·lània del CER, 24 CER.
Amb nosaltres Vicent Casado. Molt bon dia, Vicent, benvingut.
Hola. Molt bon dia a tots.
És el número 24 d'aquesta revista, la miscel·lània, aquesta publicació del CER, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Quins aspectes, en aquest cas de Móra la Nova, està centrada en Móra la Nova, ens donarà a conèixer?
Sí, en realitat, totes les miscel·lànies, cadascuna de les miscel·lànies, se dedica o té un apartat especial dedicat a una de les poblacions de la comarca, la portada, contraportada, fotografies de l'interior i també una secció d'articles. Tot i així, a part de los articles sobre la població en qüestió, en aquest cas Móra la Nova, hi han articles d'altres territoris o zones de la comarca i altres temàtiques. Concretament de Móra la Nova hi han 4 articles especialment dedicats a Móra, un sobre titulat Móra la Nova concretament, que dona dades estadístiques de la població, descripció geogràfica, llocs d'especial interès. Després hi ha un dedicat a toponímia de Móra, que se centra en una descripció dels topònims Móra, Aubals i Sequines, de l'historiador Ventura Castellvell. Després hi ha un altre sobre l'Institut Ramon Muntaner, 10 anys al servei de la cultura i la recerca des de Móra la Nova, fet per la pròpia directora de l'IRMU, Mari Carme Jiménez, i un quart article que és Contes a la vora del foc. És el 6è lliurament perquè han anat sortint de diverses poblacions i aquest dedicat a contes de Móra la Nova. Després hi ha 2 articles més que són més generals, tracten de Móra la Nova però tracten d'altres poblacions i són concretament 2 articles becats o 2 treballs becats pel Centre d'Estudis. Un és dedicat als refugiats de guerra de la Ribera d'Ebre del 36 al 39 de l'historiador Esther Gutiérrez i el segon és sobre la generació i recollida selectiva de residus municipals de la comarca dels estudiosos de la Rovira i Virgili, Robert Vinyes i Òscar Saladier.
I què voleu amb aquesta revista miscel·lània? Quin és l'objectiu del CER en cada edició?
En cada edició és publicar recerques sobre la comarca. Els articles que estan fent els estudiosos, doncs donar-los a la llum i que abarquin qualsevol aspecte de la comarca, qualsevol població, qualsevol temàtica, com s'ha vist, i d'altres que han sortit. Hi ha temàtiques d'història, de natura, de lingüística, literatura, etnologia, etc. Art, també d'art, qualsevol estudi que facin investigadors de la comarca sobre aquestes terres.
La propera edició ja sabeu fins on se n'anireu?
Sí, ja se va fer com un itinerari de pobles en una, des del seu origen. Recordem que la primera miscel·lània va sortir l'any 85, el número 1.
Sí.
Portem 30 anys ara, el 2015. Mm-hmm. Es va fer com un recorregut de pobles. Ara estem, com si diguéssim, en el segon recorregut d'aquests pobles i més o menys anem seguint el mateix ordre que van fer. Per tant, l'altra vegada, després de Móra la Nova, va venir Miravet i ara, pues, igualment, després de Móra la Nova, farem la població de Miravet.
Doncs molt bé, Vicent, n'estirem ben pendents també, com sempre, de totes les publicacions del Cere de la Miscel·lània. Anem a seguir ara i acabem amb història. Gràcies, Vicent, un aplaudiment.
La Guerra del Francès s'emmarca dins d'un període convuls, la primera meitat del segle XIX, en què les estructures polítiques, econòmiques i socials d'Espanya sofriren un canvi irreversible. Els anys de la Guerra del Francès van configurar un punt de partida i de referència per als anys posteriors. Al territori de confluència del riu de la Sénia, aquella guerra va suposar un autèntic trasbals en què es van sacrificar persones, economia i infraestructures. Ferran Grau i Núria Saú, Guerra i territori 1808-1814, Onada.
Amb nosaltres la Núria Saúc, una de les autores del llibre. Molt bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
És un llibre que ens explica la Guerra del Francès als pobles de banda i banda del riu de la Sénia. Què va significar aquest conflicte bèl·lic per als territoris de confluència d'aquest riu de la Sénia?
Bueno, esta pregunta, com que és un llibre que han realitzat dos autors, Ferran Grau i jo mateixa, i de fet van partir diverses parts. D'acord amb això, m'agradaria que respongués ell, perquè està aquí també present entre el públic.
Bon dia, Ferran.
Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Si parlem estrictament de la part bèl·lica, que suposo que la pregunta anava per aquí, m'has agafat de sorpresa la primera a mi. La idea que vam veure, que ens vam trobar allí, és que més enllà de la manera com pensaven la guerra els francesos, que era conquerint les ciutats importants del territori i des d'allí controlar la resta del territori, ens trobem en una realitat que faria després Franco la guerra civil, que el que fa és dividir l'exèrcit patriòtic, els catalans al nord i els valencians al sud, i d'esta manera procurar que entre ells no es puguin ajudar. En aquest sentit, el nostre territori, que vindria a ser el de la diòcesi de Tortosa, evidentment que les grans ciutats que conquereixen són Tortosa, Morella i Peníscola, però el que és el territori els serveix de territori fronterer per a acabar en l'exèrcit enemic. El que passa és que aquí ens trobarem, és un dels llocs importants per a la guerrilla. La guerrilla aquí agafa un paper bàsic, entrant en contacte amb els anglesos que estaven a la costa, també els barcos, i llavors la nostra hipòtesi és aquesta. Més enllà de conquerir Tortosa, és la importància que donen a tot aquest territori, que segurament no és estrictament només la banda i banda del Sénia, sinó el que seria el territori central de la diòcesi, en aquest sentit. I llavors els dos pobles que agafem de referència són Ulldecona i Vinaròs, per qüestions purament pràctiques i no fer un gran llibre. I llavors jo, si m'ho permets, i si no me preguntes res més, si no me poses... Una de les coses que he disfrutat més fent aquest llibre és que entrem en un món que estic veient que molts autors lo fan, que és, serien els canvis i continuïtats, en aquest cas militars, però de molts altres aspectes que es produeixen des de la Guerra del Francès fins a la Guerra Civil. Per exemple, si parlem de les guerrilles, hi ha tota una colla de continuïtats que es donen llavors, que són les que hem treballat Núria i jo, i que duraran fins a l'època de la Pastora, que la teniu per aquí en llibres posats. I aquesta és una de les coses per les quals jo he disfrutat més en el llibre. No sé si t'he contestat bé.
Sí, gràcies, sí? Jaume. I tu, Núria, què has gaudit més amb el llibre?
A l'hora de fer-ho? No sé, l'apartat de les polítiques locals i tot el moviment que es genera a partir de la... d'un nou estat, no? Com és l'estat liberal, posar a la pràctica, diguéssim, tot un... Bueno, una manera completament diferent de concebre el món, que xoca també en antigues... És que és un moment molt incipient. Estem parlant de la primera meitat del XIX, bàsicament la primera dècada, i entren tota una sèrie de pensaments i de... noves teories que després moltes no es portaran a la pràctica, però és apassionant. I a més sobretot és això, que és l'inici, diguéssim, de lo que serà tot el segle XIX, és lo cogollo de lo que es configurarà després.
I ja per acabar, com ha estat aquest procés d'escriure-la a quatre mans, tot el procés de documentació molt important?
Bueno, mos ho vam repartir, vam decidir, per exemple, ell faria la part bèl·lica, jo abastaria també una miqueta la part dels guerrillers, perquè ja tenia experiència, la part de la política i local, també més o menys la vaig anar configurant jo i ell també. És que en definitiva va ser posar en conjunt una sèrie d'aspectes, perquè el llibre està delimitat, es delimita bàsicament en quatre apartats, i vam anar, diguéssim, d'alguna manera posant la nostra investigació en solfa, no?, en qüestió.
Bé, no ens queda temps per a més. Moltíssimes gràcies als dos, al Ferran i a la Núria, també al Vicent. Un aplaudiment, sisplau. I fins aquí arriba aquest últim espai multimèdia de presentacions de llibres ebrencs. Moltíssimes gràcies a tots els autors per haver-nos acompanyat, al públic assistent, als oients de la ràdio, també a l'Organització Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc per haver-nos fet partícips d'aquesta aventura que l'hem gaudit moltíssim, a l'Andreu Prunera i a Tono Canalda, i espero que seguissin gaudint ara amb la jornada del Llibre Ebrenc, que tindrà lloc en uns instants, dedicada a la biografia. Un programa que ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent.
La Diputació de Tarragona dona suport a la programació especial que Ràdio Móra d'Ebre Cadena C realitzarà al Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc.